Entre fogons. Els divendres a les 10 del matí, els amants de la cuina teniu una cita a la Cala RTV. Entre fogons, informació, debat i curiositats dels nostres plats més tradicionals. A les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, Entre fogons, un programa per sucar i pa. I també ho podeu escoltar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. I ja ho sabeu, bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa és senyal de bona casa. Què tal? Molt bon dia, amics de la cuina i la gastronomia. Avui disposats a parlar una mica més de la nostra cuina. I avui, com l'altre dia ja vam parlar després del programa, a parlar de l'arròs. Josep Margalef, bon dia.
Molt bon dia.
Avui tenim una baixa, com sempre, però qui no falla mai, a no ser que se mos posi a malalt, que algun dia se mos posa malalt, és Ramon Brull. Ramon, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Avui tenim la baixa de la Carme. Anem a parlar dels arrossos. Amb l'arròs, l'arròs pràcticament va bé amb tot, no?
Amb tot. Simplement amb tot.
És a dir, hi ha arròs amb tot.
Amb tot. Has de compte que quan se casen us ho tiren arròs? Fixa't tu si va bé. Fixa't tu si va bé.
Sí, eh? Avui en dia podem trobar arròs amb tota classe de peix, de carn, de llegum...
Classe de cuines.
En tota classe de cuines.
Pensa que al món hi ha 2.000 varietats que es cultiven que són comercials. A part les que no es cultiven que no són comercials, i no donen la productivitat que voldria al mercat. Però que es cultiven arreu del món que siguin comercials, hi ha 2.000 varietats diferents.
Josep, tu que ets un home cult, un home cultivat, vegues, fes-nos una mica d'història de com arriba l'arròs aquí al nostre terreny.
Jo tenia un amic que feia diuar que he educat los cervells, que tinc 40 anys, farà una miqueta d'història. A veure, l'arròs que és a la zona del Mediterrani, incloent altres països com, per exemple, doncs França o Itàlia i Grècia, va ser introduït, i a Espanya sobretot, va ser introduït pels àrabs. Llavors, ells el van introduir ja que el van rebre des de... ells des de la part asiàtica, on és famós d'on sabem segur d'on que va vindre, de la part asiàtica, no? Llavors va sobre abans de lo que diem és de l'època dels àrabs, quan els van introduir aquí a Europa, a Espanya, i llavors van buscar les zones més amb aiguamolls i deltes més importants que hi havia. Un d'ells entre el delta de l'Ebre, a l'Empordà també tenim arrossos, el que és l'arròs de Calasparra, que és a la comunitat murciana també es produeix, Itàlia, doncs que també tindria...
L'Albufera valenciana,
no? Valenciana.
Tota la zona d'allà, de propera Doñana, sí, per la zona de Huelva, també.
També tenim allí aquestes parts que són totes que tenen rius i tenen deltes, no? Molt importants. Llavors, doncs, hi ha tot tipus d'arrossos. Com he dit, hi ha 2.000 tipus d'arròs, que són els comercials, arreu del món. Podem trobar fins i tot un arròs vietnamita, que és un arròs verd, que el collen verd i el xafen, i es queda com si fos com un copo d'avena, com si diguéssim, i també se'l mengen amb ensalades i això. I dintre de la història, cal dir que, per exemple, el nom en àrab de l'arròs és arroz. D'aquí segur que vam trobar que era massa difícil, nosaltres vam ficar i vam dir pues, arròs.
Arròs.
Arròs. Arròs. No, arròs, això mos sonava una mica raro. I vam dir, pues, ficarem arròs.
Home, en tot cas, a veure, al final de tot, tenim lo delta aquí, que és el producte principal del delta de l'Ebre i dels 5 o 6 pobles de la zona, és a dir, que ens hem convertit aquí el terreny, aquí les Terres de l'Ebre, en un dels principals productors d'arròs, no?
Sí.
I ho tenim tan a prop que almenys naltros, i també la cuina marinera, no només aquí, sinó a tot arreu, l'arròs és un producte...
Està arrelat,
com diu Ramon, està agafat. És un producte habitual a bordo, no?, de les barques. Quan no és un arròs, és un altre.
Home, clar.
Bueno, dit això, un dia hauríem de parlar dels tipus d'arròs. Josep, més enllà de si és arròs japònic,
sí,
si és varietat japònica, si és varietat... Hauríem de parlar quina diferència hi ha, per exemple, entre l'arròs normal i l'arròs bomba, entre l'arròs normal i l'arròs extra, totes aquestes games d'arròs que depenen per al que volem fer, van millor unes o van millor les altres, no?
Sí, sí. A veure, tenim, per exemple, tenim l'arròs llarg, tenim l'arròs de gra mitjà, l'arròs de gra curt i també tenim l'arròs silvestre. Cada arròs serveix per a cuinar-se d'una manera. També haig de dir que depèn la duresa que tingui l'aigua, l'arròs es cou més ràpid o es cou més lent.
Per tant, el tipus d'aigua també que utilitzem també és important.
Influeix moltíssim. A veure, el tipus d'aigua, per exemple, quan per exemple lo fem al tros, que agafem per exemple aigua de cisterna, de calç no en té. I té una cocció diferent de la que poguéssim agafar i agafar d'aigua de l'aixeta i a casa i fer-lo a casa. És molt diferent. El sabor canvia moltíssim. Per què canvia tant l'arròs de fer-lo a casa a fer-lo a la caseta o a la muntanya? Primera, perquè ja ho fem amb llenya, no? I això ja li canvia la forma de cocció també. I la temperatura de la llenya és diferent a la del gas. I després, l'aigua. L'aigua és molt importantíssima també a l'hora de fer els arrossos. Per això d'aquí recomano pues, que la gent pues, si pot fer l'arròs més aviat amb aigua embotellada que amb aigua de l'aixeta, encara és molt millor.
I quan diem que l'arròs és extra, per exemple, és per la qualitat del gra, pel grau d'humitat, pel...
Home, l'extra és, segons tinc entès, li diuen extra a l'arròs que està triat, que és, per exemple, quan diuen l'arròs sènia, no? O sínia. És que és totalment 100% sínia. No hi ha mescla d'arrossos. O, per exemple, bomba, que és extra, és tot bomba. Perquè hi ha vegades que surten els arrossos surten mesclats. I després ja no són arròs extra.
Clar, l'arròs bomba és este que diuen que no es passa, no?
Diuen que no es passa. Depèn com feies la... el que és el sofregit, per exemple, en una paella. Tu sofregixes i continues fent-ho, pues no es passa, però si tu vols fer moltes paelles i vols sofregir, i fas la marca que diem als restaurants i ho deixes a pelat dins de la mateixa paella, se va coent a poc a poc a saquejar la paella. I després, quan vols continuar fent-la, és quan rebenta, perquè resulta que ja porta una cocció llarga i tu li fiques la mateixa aigua com si, o el mateix caldo com si l'estiguis fent al moment i després t'esclata l'arròs, encara que sigui bomba.
Bueno, doncs, anem a parlar ja de ranxo, perquè suposo que els arrossos que més coneix la gent i dels que hauríem de començar a parlar és precisament de l'arrossejat, que és un plat que, en teoria, és fàcil, en teoria, tot i que Ramon, que és dels que es presenta als concursos, que quan se posa el barret de texano i es presenta als concursos d'arrossejat i de fideus i tal, s'ha de saber trobar el puntet, no, Ramon?
Home, clar, sí. S'ha d'estar... Jo sempre he dit que la cuina... Home, jo perquè vaig estar de cuiner al barco, diguem-li, i la cuina és d'estar al damunt.
Per fàcil que sigui el plat, has d'estar damunt d'ell.
Sí, perquè si l'olvides, si vas fent, te se sucarrarà o et passarà qualsevol cosa. Jo cada moment aixeco la tapa i provo, i remeno. A vegades ho marejo i tot de tant de remenar. Però vull dir, has d'estar al damunt, si no, no t'hi fiques. I l'arròs és una cosa... És que l'arròs, com ara l'arrossejat, és molt delicat davant d'un fogó de carbó. és molt delicat, no és lo butano de casa, és molt delicat. O tens massa foc, o tens poc, o... I clar, llavors no et pots atensar allí tampoc, no et pots atensar. Si tira massa, te cremes allí la
panxa. Tant sí, tant sents, sí.
Tant sents, o sigui, és una cosa molt delicada, molt delicada. I al moment de tirar, o sigui, de remenar, perquè no es creme més d'un costat que de l'altre, quatre granets negres, lleve, els corre... Vull dir que això és delicat, l'ha rossejat. Una altra cosa és fer-ho amb un botanet, però bueno, el concurs t'has d'esmerar una miqueta més i el foc no et deixa tensar.
Sí que va a gustos, però l'ha rossejat, ha de pegar un pèl enduret, un pèl sequet, és a dir, sempre està el tema de l'oli, de si ha de quedar un pelet al final o no, o si l'hem de deixar assecar del tot, com us agrada l'arrossejat, si ha de quedar un pelet duret o no.
Jo sóc partidari que primer quan fas el sofregit de l'arrossejat, després escorre'l i deixar-lo sense oli, pràcticament, i després deixar-lo una miqueta duret, perquè a veure, l'arrossejat és fet i menjat. És com millor està. Una bona cassoleta d'all i oli i fet i menjat. És el que jo trobo,
sí,
no,
sí,
Ramon?
Sí.
A veure, trobo que és el millor que hi ha. Però sí, escorre l'oli, perquè si tu has deixat tot l'oli...
No, perquè la
suraria,
lo que és el peix ja emporta.
El
que és el peix,
el caldo del peix ja emporta d'oli.
Ja emporta. Mm.
Per tant, un pelet duret,
sí,
que entre que no se serveix i tal, s'acaba de fer el caldo. No?
Sí.
Més arrossos tindríem, per exemple, l'arròs a la masqueta. També seria un dels arrossos més tradicionals,
sí,
que aquí canvia ben poc el tema, la diferència pues, és ben poca, de procediment, no?
Home, si fas un bon caldo de peix...
Utilitzem caldo de peix,
sí,
igual que l'arrossejat.
L'únic que, per exemple, que jo sabia i l'he fet alguna vegada, és ficar l'oli ben roent.
L'oli roent,
ficar dos grans d'all, no? Per donar-li una miqueta encara més d'això, enrossir-los, mentre se fa l'oli se fica ben calent i després s'escalda, com diguéssim, pues, el caldo, no? I després ja... li tirarem l'arròs després.
És la diferència de l'arrossejat, que amb l'oli roent tires l'arròs i vas remenant i torrant-lo, i després, quan està l'arròs torrat, tires lo caldo, i aquí és al revés. Aquí tires l'oli roent i primer tires lo caldo que no pas l'arròs. Una vegada s'ha escaldat, llavors és quan ja tirem l'arròs.
Jo tinc una cosa que a mi m'agrada molt, ficar uns brins de safrà a l'arròs de masqueta. M'agrada molt perquè li dona un coloret i també un sabor molt bo.
Li tires un què?
Uns brins de safrà.
No estem parlant de la pols, parlant
de... safrà
autèntic.
Safrà autèntic.
Els brins, això, la pols que dius tu, això no és safrà.
No, això no és safrà.
Això és colorant.
Això és colorant alimentari.
La Carmencita. Ara li fa publicitat.
Pues un arròs a la masqueta, tot i que, a veure, és un plat popular també, però no està...
El que no sabem d'on té el nom.
No sabem d'on té el nom. I tampoc és dels arrossos que sentim parlar molt pels llocs, tampoc. Sempre et surt més un arrossejat a tot arreu.
Sí, arrossejat, arròs a banda...
O arròs del caldo, arròs a banda... Que no... Perquè l'arròs a banda no acaba de ser tampoc arròs a la masqueta.
No.
Quina diferència hi hauria a l'hora de fer l'arròs a banda de l'arròs a la masqueta?
Home, que ara, per exemple, l'arròs a banda s'utilitza una miqueta més peix, més
de qualitat.
Més de qualitat, per poder-ho servir abans de l'arròs, no? Com fan, doncs, tipus mariner, però amb més comercial, no? Diguéssim. I doncs te menges el peix i les patates i això, i després te menges l'arròs. Del caldo, doncs, fan l'arròs. Igual, això és un plat típic mariner, però... posat a les cartes de restaurants.
Però també ho fan de la mateixa manera, és a dir, també llancen l'oli quan està roent, tenen el caldo?
Sí. Vull dir que és... Vaja, jo el que l'he vist fer, o l'he fet a casa, ho he fet així.
L'arròs a banda.
No sé, Ramon, com...
No, és...
Hi ha molt poca diferència, no?
És, al ser un arròs caldoset, com l'arròs a la masqueta, mm. però sí, el procés és el mateix.
És el mateix.
O pot ser, vinga.
I per què surt, i per què sortiria aquesta diferència, aquesta petita diferència?
Home, perquè abans te menges el peix, no? I les pataques, i si fiques una mica d'allioli, pues ja li donen una miqueta més de consistència al plat. Perquè abans t'has menjat, com he dit, pues, un tros, per exemple, o de...
Jo diria que un arròs a banda deve ser una masqueta.
Sí, sí, sí.
El que passa que aquí a la zona del Delta de l'Ebre demana és un arròs a banda i el gust sempre és diferent de l'arròs a la masqueta.
Bueno, perquè ells no en fan, tampoc.
Clar.
Deu haver alguna diferència.
Jo, si m'anem d'aquí, del poble, no sé si en un altre poble, en un altre puesto, molt faran la masqueta. No sé.
Ho hauríem de preguntar.
Igual és...
Saps què hem de fer? Hem d'agafar i anar de ruta.
Sí.
De ruta,
sí.
A provar.
Vols ficar-me la motxilla del coll.
La motxilla del coll, el bastonet, la boina. Anaríem
com aquell parell que van per la primera, no?
Sí, claro.
Després de l'arrossejat i l'arròs a la masqueta, a veure, com a plat universal tindríem la paella, no?
La paella. La paella sí que és veritat, que és internacional. Hi ha moltes maneres de fer-la, la paella. Per exemple, a València, pues, València, el que és la província, pròpiament dita la província de València i Castelló, ells
la
fan amb verdura, amb garrafons, amb molta verdura, i a part que ells no sofregeixen l'arròs.
Ells no sofregeixen l'arròs.
Nosaltres sí, aquí a Catalunya sofregim l'arròs, i a Alicant també. Vull dir que hi ha una diferència bastant gran en respecte a una zona i a l'altra. La forma de preparar...
Clar, llavors el gust és diferent.
Clar, canvia totalment. Tu, per exemple, vas a València i vols una paella i et quedes separat, no? Perquè dius, escolta, això no és la paella que jo sigui.
Bueno, però ja t'ho diuen, home. Bueno,
sí.
Ja et diuen paella mixta, paella de marís...
Però ells l'arròs no els frigixen.
Ara, l'autèntica és aquesta que ha dit Josep. La del garrofó...
Garrofó i les bajoques.
Bueno, són, és això,
sí,
el garrofó.
El garrofó sí.
són les bajoques són grosses, aquelles.
Grosses, sí. I bueno, sí que és un... Pensa que si és internacional, que per exemple els centres comercials de Harrods de Londres lo venen amb entrepà i tot, la paella.
Paella al mig del pa?
Al mig del pa. Vull dir que això és una curiositat que... I van portar fotos i tot, i ho vaig veure. Dic,
home, aquí els estius els veiem mitjançant-se per la nit, que som d'aquí, no
sí,
entenem sí. Després com poden pair després de menjar paella, home, o arròs
les
negre.
Les sangries ajuden molt.
Perquè les sangries després es copes per la nit.
Ajuden molt.
Ajuden moltíssim.
I després, i la paella pues, la tindríem mixta, la tindríem de carn, la tindríem de peix, no?
Sí. La tenim de
marisc,
sí, tenim de paelles de moltes formes. El que sí, és veritat que, per exemple, el recipient, pròpiament dit, el que és la paella, avui en dia tenim paelles que són antiadherents, no? Canvia molt, també, amb el sabor de la paella tradicional, autòctona, de ferro...
Que rascaves el torradet.
Se fa més torradet que a les paelles antiadherents, Vull dir que... També és una cosa que això s'ha de tindre en compte.
Tindríem l'arròs negre, també, no?
L'arròs negre, que és un arròs també... No és molt difícil de fer, perquè avui en dia, pues, bueno, pues, si compres, per exemple, el que és la tinta natural que et ve, perquè, clar, per exemple, en qüestió de restaurants necessites el registre sanitari i això ho has de comprar ja als proveïdors que et venen, no? Però sí que te venen el que és la tinta natural, 100%, per exemple, de calamar, i no porta cap additiu, ni conservant, ni res. Perquè en si mateix ella no es fa molt bé. Un sofregit de ceba, sofregim el que és el calamà i una miqueta de sèpia, variat si volem, o si no, fiquem un de cada, el que volguéssim, i després sofregim bé l'arròs i tirem el caldo. I ara que tirem el caldo, tirem la tinta. Això sí, quan tirem la tinta, ho hem de tirar a través d'un sedàs o d'un colador molt finet, perquè la tinta porta areneta. I llavors, si tirem la tinta directament...
Pot ser que després mos quedi areneta.
Sí, mos quedi areneta i mos cruixi a la boca, en boca. Això sí que ho hem de tenir en compte.
Hem de passar-ho pel colador,
Pel colador, fiquem el colador dins de l'arròs amb l'aigua en el caldo ficat i tirem el que és la tinta dins del colador i en la cullera ho remenem.
Fem el sofregit de ceba.
Sí.
L'arròs lo tirem abans o després del caldo?
Abans.
Abans del caldo. Ben li peguem dos voltetes, sí, un palet torradet, tu torres una mica.
Jo torro una miqueta, sí, lo frigo una miqueta.
Després hi fiquem el caldo i després sí. Automàticament del caldo ja fiquem la, sí. Ja fiquem la tinta.
Sí, sí,
el sofregit de ceba amb la miqueta de calamar o de sèpia.
De fet, a les barques d'arròs... d'arròs sejat en ceba també feien, eh?
També se'n fa. També se'n a fa. Més, sempre diuen que si poses...
L'arròs negre ve ser això, arròs sejat en ceba i el color fosc. Ja
si fiqués una mica... La ceba sempre li dona una mica més de melós, no? De melositat.
Sí.
Més arrossos, que pot ser...
Llomanto.
Arròs en llomanto.
Ja va.
Vinga, com lo faríem l'arròs en llomanto? Vinga.
Però
llomanto, quatre llangostinets, no? Quatre,
no. Josep, que és l'entès. Bueno, jo ja li porto els llomantos i ell que el faig.
Llomantos, quatre llangostinets i quatre galaganquets també.
Jo trobo que soc partidari de,
massa vianda.
Per exemple, ficar una miqueta de sèpia, de ficar uns calamanxinets.
Junt amb el llomanto.
Llomanto. Sí.
Crosta, algú de crosta?
Si vols ficar uns omejetes, pues, també li dona ja una miqueta més de caché, no? Ja junt amb el llomanto. El que sí, pues, bueno, pues, tallar el que és el cap, tallar els trossos i sofregir-lo una miqueta i després agafar...
Millor fer-lo trossos que partit per la meitat?
Millor fer-lo trossos perquè així la gent se'l reparteix. Trossos, si surten, depèn del llomanto, pues, 4 o 6 trossos del cap, de costat i costat, i després fas el sofregidet que tens una miqueta normal i després fiques l'arròs i el caldo. Si el vols caldós o si vols sec, el pots fer de dues maneres.
Tot i que potser té més tirada, quan parlem d'arròs en llomanto, el caldoset, no?
Sí,
t'ha de quedar un pèl caldós, eh?
Sí, normalment queda caldoset. I en els calamanxins, això vol li donar un gust també molt peculiar i bastant bo. No trobes?
A Ramon se li feia la boca aigua. Per aquí baix al Delta també hi ha una varietat d'arròs que diuen arròs tot pelat, que bueno, no deixa de ser un arròs a banda o
és,
similar.
És una paella sense crosta.
Sí,
molt bé.
Sí, sí,
a on tots els ingredients que posen li entra la crosta. Sí. Les gambes sense crosta, tot sense crosta.
Això és per a correr més. Això és quan tenen pressa.
Això és pels crios.
No cal pelar ni res. La cullera la llimpia i jo saps que en dos cullerades i a treballar a tornar-hi.
Més arrossos, va.
Mira, jo tinc un arròs que, per exemple, pues, que m'agrada molt fer-lo, que és l'arròs de rap amb llangostins i almejes.
Arròs amb rap, llangostins i almejes.
Sí.
També mos hi apalancaríem,
Ramon.
És un arròs que és melós.
És que no es posa res dolent, el rap,
avui
els llangostins.
Avui que no sent torre de pluma, avui estic content.
Espera't, que vindrà l'arròs amb pato d'aquí.
Amb pato, amb perdiu, el que vulguis.
Que sí.
A veure, és un arròs que també és molt bo. És un arròs que faig un... Li fico un primer l'oli, uns brins de safrà, i pujo el foc, i abans que comenci a calentar-se bastant l'oli perquè no em cremi el safrà, li tiro la picada, no? Tomàquet, all, julivert, i li tiro així la picada, la sofregixo, i després tiro l'arròs, li pego dos voltetes, lo caldo, de peix i després al cap d'un ratet que ja s'ha començat a coure a mitja cocció ja li tiro el rap i al final quasi, no al final sinó una miqueta després d'uns 5 minuts d'haver tirat el rap tiro els llangostins i per últim les almejes i et queda un arròs, vull dir que si me l'oset lo vas remenant una miqueta i si veus que et falta una miqueta perquè sigui més caldoset pues, o més melós com tu vulguis, pues li tires i surt un arròs boníssim.
N'heu menjat mai d'arròs amb bacallà?
Sí.
Sí.
Sí, 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 i tant. Arròs amb bacallà...
Espinacs i vianda d'esta i tot.
Arròs amb... El que fas amb verdures, fes ous i això, i li tires pues, el bacallà esquixat.
Perdó. També van bé tirar 3 o 4 carxofetes... Ara que comença a ser l'època, quatre pesolets també i pues, bueno, pues, el bacallà també fa l'arròs molt bo, molt pastós, perquè pues, ja ho porta lo d'allò, però també seria una altra de les varietats. Si anem al Delta de l'Ebre hem de parlar de l'arròs amb pato o de l'arròs de Ribera, que diuen ells, que és en anguila. Eh?
Sí, aquest és més bo.
L'arròs en anguila t'agrada més?
És des més bo.
Va, que donarem una recepta de l'arròs en anguila. 400 grams d'arròs aproximadament, 500 grams de tomata, mig quilo d'anguiles, oli d'oliva, lo caldo, unes fulles d'espinac, que sempre van bé, una ceba, un gra d'all, safrà, julivert al gust, sal i a la feina. Se neteja bé l'anguila, que per això ja n'has de saber. El cap, la cua i les tripes, i es renta amb aigua freda i seca. En una paella amb oli d'oliva, sofregim les fulles d'espinac, primer. La ceba, l'all, el julivert, tot picat, allò de manera molt fina. També sofregim les tomaques, que haurem netejat i haurem partit prèviament. Es va dorant durant uns minuts tot el que estem sofregint i després afegim els trossos d'anguila. Els fregim amb els altres ingredients i una vegada això fregit, a continuació afegim l'arròs, ho deixem coure, si li afegis el caldo, aproximadament un litre, ho assaonem una miqueta de nou, per allò ho retoquem, i ho mantenim uns 15 minuts aproximadament al foc amb una, i si convé li posem una miqueta de safrà per donar-li el coloret. I finalment ho deixem reposar un ratet, mos diuen, abans de servir, perquè el caldo s'acabi assentant a l'arròs. Me dona la sensació, no l'he menjat mai, de que també ha de ser un arròs molt melós perquè l'anguila en si ja porta una mica de gelatina, no?
Sí, sí.
Sí, sí. És un arròs que és gelatinós. És un arròs que, per exemple, si fiques bastant anguila, surt molt melós, molt melós. O sigui, una curiositat que vull dir, per exemple, per a llimpiar igual anguila, que, per exemple, que llimpiar congres, que són així peixos que tenen este llac, que és dificultós per agafar un tros de fusta, per exemple, agafar un tros de fusta, fica-li una tatxa, que no s'arrovella, i li claves el cap. Li claves el cap i després ja pots llimpiar-lo.
Sense que et marxi, no?
Sense que et marxi, et rellisqui, ni res. Això és una de les curiositats que... Això prevé esta manera de llimpiar-ho també dels països asiàtics, de Xina sobretot, que ells són experts amb aquest tema d'anguila i l'angula i tot això, són experts. I ve des d'allí, aquesta forma de llimpiar el que és l'anguila.
Ara una mica de cara a l'època que estem. Arròs, conill, rovellons i caragols, per exemple, no? Déu-n'hi-do, no?
Bon rancho.
No es pluma. Sabem que Ramon la carn no et d'allò, però fa el conill, els caragols i els rovellons fan l'arròs molt bo.
Ja ho crec.
Sí.
Sí, sí.
Fan un arròs que és boníssim.
També faríem un sofregidet abans, no?
Sí, faríem un sofregidet. Jo hi fico bastanta verdura perquè m'agrada fico una miqueta de pimentó, la tomaca, per exemple, en lloc de picar-la la faig a daus, no? Després si li vols treure la pell o no, això ja depèn cada cuiner, i bueno, també fico una miqueta de ceba, l'all, i això ho pots fer una picadeta, ho sofregim amb la verdura.
Uf.
I després sofregim el conill i una miqueta de les carxofes també les sofregiríem una miqueta.
Sí, posaríem carxofetes també. Sí, arròs, conill, caragols i carxofes.
I carxofes. Els caragols ja els ficaríem cuits, no? Perquè ja els tindríem prèviament preparats, tots enganyats, tots enganyadets, perquè després no sigui difícil per treure'ls.
El rovelló també l'hauríem fet una miqueta o el posaríem cru, el rovelló?
El rovelló tens les dues possibilitats, o ficar-lo cru o sofregir-lo una miqueta. A veure, si per exemple el vols ficar cru, perfectament. I si no, si sofregis una miqueta en les altres verdures, que sigui l'última verdura que tiris, no? Perquè ja molla bastant el sabor al sofregir-lo.
Per anomenar, perquè ja acabem, arròs, fesols i espinacs, seria una varietat d'arròs en galeres, arròs en morena, arròs en tonyina, que també la fa bona, no?
L'arròs se presta per a tot.
L'arròs, per exemple, els arròs aromàtics, per exemple, el basmati, l'arròs, per exemple, fas un arròs que fiques una espècie del curri, per exemple, no? Fiques arròs amb curri i fiques un peix sobretot, o carn també pot ser que, però fiques una miqueta de peix per damunt i tot això, i queda bueno, sempre acompanyat.
N'hem de fer un altre de programa d'arròs, avui mos hem quedat amb els més tradicionals, però hem de parlar amb més tranquil·litat de l'arròs fesols i espinacs, arròs en morena, arròs en tonyina...
I arròs bullit quan un està fet molt
arròs
bé.
Arròs bullit, després tenim...
Arròs bullit de malalt. No. Arròs bullit de malalt.
Arròs blanc.
Arròs bullit i un lluç bullit.
A la l'arròs bullit en un trosset de fetge també està molt bo.
També, també.
I ja aprofitaríem doncs, la pròxima vegada ja per parlar de l'arròs a la cubana, l'arròs tres delícies, lo sushi, que també, sí. Que també es pot servir amb una mica d'arròs. De fet, ja porta l'arròs,
sí.
Entens? I moltes altres varietats pues, que l'arròs n'hi ha per a donar i per vendre, no?
Podríem estar
hores... Arròs de caseta, sí. Vull dir que...
Podríem estar hores parlant de l'arròs. Vull dir que donar per a decidir si... Si aquí no té cap tema de més de productes, podem fer arròs tot l'any.
Podem fer arròs, no, podem fer arròs pràcticament els 7 dies de la setmana i arròs...
I no repetir menú
i arròs totalment, com aquell que diu, totalment diferent. Ho deixem aquí,
Sí.
En la promesa de que un altre dia... Pues vindrem a parlar més de l'arròs, parlarem d'esta arròs en morena, de l'arròs en tonyina, de com ho hem de fer i tal. Nosaltres, com sempre, ens acomiadem amb una dita que diu l'arròs fa el ventre gros i la panxa llisa. No sé com interpretar-ho, això, però...
Home, això resulta que quan te'l minges...
T'unfles.
I després resulta que, clar, segons... clar, no porta greix. Si tu, per exemple, te'l prens bullit sol...
És pasta, molt bé.
No, vull dir que no porta cap greix. Porta proteïnes, porta una mica de gluten, però no porta cap tipus de greix. Claro, tu infles al principi perquè te farta, perquè t'ompli,
però després... Teòricament, no se't queda pràcticament res. No?
Això ho podríem aplicar a totes les verdures.
No? També.
També.
Sí. Tu infles...
Però l'arròs... un flamès que si minges un plat
d'enciam
o un plat de baijoques. Home, depèn de com siga el plat, també, clar,
sí,
tot és
sí,
així.
Sí.
Ramon, Josep, hasta la setmana que ve.
Vinga,
adéu.
Entre fogons. Els divendres a les 10 del matí, els amants de la cuina teniu una cita a la Cala RTV. Entre fogons, informació, debat i curiositats dels nostres plats més tradicionals. A les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, Entre fogons, un programa per sucar i pa. I també ho podeu escoltar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. I ja ho sabeu, bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa és senyal de bona casa.